telecomunicacions a més de 18.000 empreses.
És la una del migdia, estem escoltant en directe la roda de premsa posterior al Consell de Govern.
La necessitat de prevenir els riscos de salut, en aquest cas concret, per la onada de calor i, per tant, tenir-ho present. En aquest sentit, per exemple, això no és una novetat estrictament d'aquest any, desgraciadament ja són habituals aquestes onades i, per tant, l'any passat la Inspecció de Treball va accentuar aquesta prioritat, la d'investigar les condicions ambientals en llocs de treball, i es van dur a terme fins a 540 actuacions inspectores, i que això va acabar en 307 requeriments i 94 propostes de sanció per infraccions comeses. Per tant, aquest any es farà també aquestes inspeccions necessàries i continuarem treballant per garantir el compliment de la normativa laboral. Parlava dels treballadors, però també d'aquelles persones que aquests dies, aprofitant que tenen vacances o no, evidentment volen gaudir del seu temps de lleure. No es pot fer esport o no s'hauria de fer esport a les hores de màxima calor. Tots hem vist alguna vegada gent corrent o en bicicleta en ple pic de sol. És perillós. Per tant, hem d'adaptar almenys aquests dies, els dies que coincideixin aquestes temperatures extremes, les nostres rutines a unes condicions que siguin favorables i que sobretot no tinguin risc. I podria dir-los tots els consells, però que els mitjans de comunicació ja estan difonent aquests dies i des d'aquí agrair-ho, però sobretot tenir clar això, que no minimitzem les conseqüències d'una onada de calor i que els cops de calor poden tenir conseqüències molt greus. Sobre la pregunta de caire més polític d'aquest preacord que va anunciar ahir Esquerra Republicana i que saben vostès que, igual que jo, perquè ho hem escoltat, ho hem sentit i ho hem vist, que són les bases qui tindrà l'última paraula. Per tant, el govern, res a dir més enllà del posicionament de la investidura, si sí o si no, que ho dèiem, el posicionament últim vàlid serà el de les bases d'Esquerra Republicana. El govern sempre valora positivament tots els avenços en la sobirania que poden suposar els acords, en aquest cas concret, els que ahir es van donar a conèixer, però deia que aquesta potser avui és la meva darrera roda de premsa i saben que des del primer dia sempre en aquest faristol hem volgut ser extremadament curosos i rigorosos en separar clarament el que és la comunicació institucional, la comunicació d'aquest govern i la comunicació de partit. Per tant, els qui s'han d'entendre, els qui han d'arribar a acords, ho van fer-ho ahir o ho van explicar-ho, i ara la darrera paraula la tenen els militants d'un partit polític, en aquest cas concret d'Esquerra Republicana. Per tant, aquí, en nom del govern, res més a afegir.
Seguim amb Òscar d'Armengol, de TV3.
Volia insistir en la qüestió del preacord per la investidura de Salvador Illa, per una derivada que sí que afecta, entenc, el govern, i és que preveu que sigui la Generalitat qui recapti tots els impostos a Catalunya. Per tant, involucra de forma directa l'Agència Tributària de Catalunya. Està preparada la TC per assumir aquest repte a partir de l'any 2026, com preveu aquest preacord, és a dir, recaptar tots els impostos? Està preparada a nivell de personal, a nivell pressupostari, per assumir aquest repte? I una segona pregunta: arriba aquest preacord, però hi ha acords previs que involucren la Generalitat que encara no estan aplicant-se. Em refereixo, per exemple, a la condonació del deute del FLA. Hi ha novetats en aquest sentit o dona per fet el govern, tenint en compte que més podria ser la seva última compareixença, que això quedarà ja, la pilota passarà ja al pròxim govern de la Generalitat i, per tant, no ho podrà tancar definitivament aquest tema, aquest govern?
Sí, sobre les primeres preguntes, el govern va presentar ja fa uns mesos la seva pròpia proposta, que era aquesta proposta del finançament singular, i per dur a terme i executar el finançament singular, aquesta frase que és tan gràfica, tan il·lustrativa, la necessitat de tenir la clau de la caixa, això passava per tenir una agència tributària pròpia que pogués dur a terme totes les funcions. Ja hi ha una agència tributària catalana, però saben vostès que evidentment la dimensió actual no és la dimensió futura la que necessitarà. Això està estudiat, està preparat, s'han fet els números, perquè el govern no va conèixer ahir aquesta proposta d'Esquerra Republicana, sinó que és una proposta pròpia, que el propi president va explicar. Per tant, evidentment les coses no es fan d'un dia per l'altre, és progressiu, el creixement de l'agència ha de ser progressiva, també la incorporació de treballadors, que sabem que han de ser funcionaris públics, però tot això està contemplat i tot això s'haurà de desplegar en el moment en què sigui una realitat. Sí, està contemplat. I sobre l'altra pregunta, la que deia, aquests acords pendents, no? Certament, encara hi ha acords pendents, vostè feia referència a un d'ells, que és la condonació del deute. La condonació del deute ha de ser una realitat, perquè aquest és el compromís, les properes setmanes o els propers mesos, independentment de qui hi hagi al davant del govern de Catalunya. Aleshores, segueixi aquest govern en funcions, perquè no han sigut capaços d'arribar a acord i d'investir un altre president, o hi hagi un president, en aquest cas del Partit Socialista. El compromís per part dels socialistes i del govern espanyol hi és, i igual que en els darrers dies hem vist com es feien efectius, com es cobraven moltes coses pendents de fa anys, esperem que en breu sigui també una realitat la condonació del deute. Jo no li puc dir, perquè realment no està tancada una data, però esperem, no utilitzaré la paraula confiem, però sí que donin resposta als compromisos adquirits, i per tant aquest, que té una repercussió directa sobre no el govern, sinó el conjunt dels catalans i les catalanes, també ho sigui.
Passem a Martí Puig, d'EFE.
Bon dia, portaveu. En relació al model de finançament, li volia preguntar, ja hem vist les primeres reaccions molt, molt negatives de ara veia del govern valencià, que diu que aniria al Tribunal Constitucional, del senyor Page de Castella-La Manxa. Quin missatge té el govern català respecte a la resta de governs autonòmics? Anirà el que s'ha pactat, ja sé que ho han pactat Esquerra i el PSC, però sorgeix una proposta del govern. Anirà això en detriment de la resta de comunitats o no?
Crec que la solidaritat de Catalunya respecte a les comunitats autònomes de la resta de l'estat espanyol no es pot posar en dubte. Crec que no són només paraules, sinó que en fets concrets s'ha demostrat, i els beneficis de Catalunya no van en detriment de la resta de l'estat espanyol. En tot cas, Catalunya reclama el que li pertoca i el que és un finançament just per les característiques del nostre territori. Això es va explicar ja en el moment en el que el propi govern, en boca del president de la Generalitat, va explicar aquest model de finançament singular, i ara, bé, el que sentim no és res més que reaccions absolutament previsibles. La proposta del govern de la Generalitat respecte a un finançament singular, perquè no puc parlar de la proposta d'ahir, tot i que evidentment és una música que sona molt bé, i aquesta és la reacció d'aquelles persones que hi entenen, no? Seria un avanç molt important i, com dèiem, un avanç en la sobirania del país. És una proposta sòlida. Per tant, les reaccions que hi han hagut al moment de qui són, les hem vist, i per tant no és res, res nou ni res sobretot sorprenent. Però, com deia, la solidaritat de Catalunya crec que ningú la pot posar en dubte, amb números a la mà.
Tornem a les cabines amb Laura Herrero, de Ràdio 4.
Sí, què tal, portaveu? Bona tarda. A mi m'agradaria preguntar-li sobre una notícia d'aquest cap de setmana, que Carles Puigdemont, el líder de Junts, va reafirmar que tornaria pel debat d'investidura, si hi havia debat d'investidura. M'agradaria saber si des del govern, malgrat aquest impàs de les vacances, ho tenen preparat tot per una possible recepció, o si la contemplen. Gràcies.
Ho hem dit també en d'altres ocasions, si el president Puigdemont torna a Catalunya, i es pot fer, evidentment, hi haurà aquesta recepció, de la mateixa manera que s'ha fet amb la resta d'exiliats. Per tant, tothom és conscient del pes que té el president Puigdemont, del simbolisme que representa, i evidentment, tant de bo pugui ser aviat, o quan ell vulgui, aquesta recepció.
Passem a les preguntes amb resposta en castellà amb José Gómez, d'Antena 3.
Bon dia, portador. Yo quería preguntarle si desde el gobierno están satisfechos con este preacuerdo alcanzado.
Bueno, más allá del posicionamiento sobre la posible o no investidura del próximo presidente de la Generalitat, el gobierno de Cataluña valora siempre positivamente todos aquellos avances en la soberanía que puedan suponer, por ejemplo, los acuerdos que conocíamos ayer. Falta todavía conocer la...
I fins aquí la connexió en directe en aquesta roda de premsa posterior al Consell de Govern amb la portaveu Patricia Plaja. L'executiu català considera que per primer cop queda reconeguda de forma oficial i a petició de la Generalitat que el president Companys va ser perseguit i executat per l'estat espanyol per les seves idees polítiques. Això després que el govern espanyol hagi declarat il·legal el Consell de Guerra, que va jutjar i condemnar el president de Lluís Companys, i queden anul·lades totes les resolucions judicials dictades, doncs, contra Companys durant la Guerra Civil espanyola o bé la dictadura. El Parlament ja està preparat per convocar, si cal, un ple d'investidura al mes d'agost. Aquest matí s'ha constituït l'anomenada Diputació Permanent, que és l'òrgan que governa la cambra en període de vacances. Anem fins al Parlament. Marta Corbalán, bon dia.
Hola, bon dia. La Diputació Permanent la integren 23 diputats i diputades de tots els grups representats de manera proporcional. De l'1 al 15 d'agost el Parlament té tota l'activitat aturada per vacances i, en cas que s'hagi de fer un ple d'investidura, és la Diputació Permanent qui l'ha de convocar amb el suport de la majoria absoluta dels seus membres. Això vol dir que el president de la cambra perd, d'alguna manera, la potestat exclusiva de convocar plens com si té durant la resta de l'any. En cas que Salvador Illa es postulés per anar a un debat d'investidura, el president del Parlament, Josep Rull, sí que ha de fer la preceptiva ronda de consultes amb tots els grups per veure amb quins suports compta el candidat del PSC. La seva voluntat, la del president del Parlament, és fer aquestes reunions de manera presencial i no telefònica. Per tant, si finalment hi ha ple, si finalment la militància d'Esquerra avala l'acord segellat entre el PSC i els republicans, doncs com a molt aviat es podria fer aquest ple d'investidura a partir de dimecres de la setmana que ve, tenint en compte tots els passos que s'han de fer prèviament.
Gràcies, Marta. Afegir que Esquerra Republicana convida Junts a sumar-se a l'acord amb el PSC per sortir del règim fiscal comú i tenir així la clau de caixa. Després que l'executiva dels republicans donés llum verd del pacte amb els socialistes per investir Salvador Illa, la seva portaveu, Marta Vilalta, ha estès la mà a Junts i ho ha fet des del matí de Catalunya Ràdio.
Un dels actors necessaris, evidentment, i primordials, i serà evidentment Junts per Catalunya, i el que fem, evidentment, és convidar a sumar-se a aquest acord, que és un acord de país, que és un acord que permet poder disposar d'una reclamació que hem compartit des de fa molts anys, poder disposar d'aquest concert econòmic solidari.
I és que per sortir d'aquest règim comú de finançament cal modificar la llei de finançament autonòmic al Congrés. Per Vilalta cal anar pas a pas, com quan es va tancar l'acord per l'amnistia. Treu pit de l'acord i matisa que és un salt endavant que pràcticament equipara Catalunya amb l'estatus econòmic del País Basc i Navarra.
Estem canviant les regles del joc i les dinàmiques. No és que tot ho recapte l'Estat i ens retorne el que creu que ens pertoque, sinó que recaptem des d'aquí i des d'aquí, a través també d'un acord, evidentment, amb el govern de l'Estat, un acord de forma bilateral, doncs es retornarà aquests diners o farà l'aportació corresponent per les despeses de l'Estat, dels serveis prestats o per la quota de solidaritat.
Ara bé, recordem que l'última paraula la té divendres la militància amb una consulta que serà vinculant. A l'altra banda de l'acord, el PSOE fa avui executiva federal, on, sens dubte, s'ha de valorar aquest acord i els comuns que han de ser la tercera pota de l'acord, encara tenen serrells per tancar. Junts, que ha reunit aquest matí l'executiva, evita pronunciar-se sobre aquest preacord entre PSC i Esquerra fins a conèixer el detall del document. Jordi Turull és el secretari general del partit.
L'única certesa que hi ha, si la militància d'Esquerra ho avala, és que Salvador Illa serà president amb tot el que això suposa.
I Pedro Sánchez, que s'ha acollit al seu dret a no declarar pel cas en què s'investiga la seva parella, Begoña Gómez. Aquest matí el jutge s'ha desplaçat fins a la Moncloa. Anem fins a Madrid. Àngels Lafuente.
2 minuts ha durat la declaració de Pedro Sánchez, el temps que ha tardat el jutge Juan Carlos Peinado a informar-lo que es podria acollir al seu dret a no declarar per la seva relació de parella amb la investigada Begoña Gómez. Una decisió que està emparada per llei i que des de Vox l'advocada de l'acusació popular, Marta Castro, ha criticat i advertit de les conseqüències que pot provocar la no declaració del president del govern espanyol.
Consideramos que hay que analizar el alcance de esta no declaración porque ha sido una posición en la que no se ha negado a dar el conocimiento que tiene sobre unos hechos de lo que es testigo y ya veremos las consecuencias que puede tener esto.
Des de la defensa, el lletrat Antonio Camacho insisteix que no hi ha cas i reconeix que el futur d'aquest procés, tenint en compte les actuacions del jutge Peinado fins ara, és imprevisible.
Ha afegit també que el Consell General del Poder Judicial elegeix avui el seu nou president després de més de 5 anys i mig de bloqueig, per això no marxant de Madrid. Els 20 nous vocals del Consell, 10 elegits pel PP i 10 pel PSOE, han d'escollir un president d'entre les 7 candidatures proposades la setmana passada. Tots són magistrats del Tribunal Suprem. Madrid, Nerea Niuora.
El ple d'avui serà porta tancada i amb votació nominal. Entre els 7 candidats hi ha 5 dones i 2 homes. Si surt elegida una de les magistrades, serà el primer cop que una dona ocuparà aquest càrrec. La persona elegida haurà de tenir el suport de més de 3 terços, és a dir, 13 dels 20 vocals. Entre les 7 candidatures hi ha la de Carmen Lamela, instructora del cas del procés i el cas Altsasu a l'Audiència Nacional. Juntament amb ella i dins del bloc conservador hi figuren 3 candidats més. Per part del bloc progressista hi ha els 3 altres candidats, entre ells Anna Ferrer, que forma part també del Tribunal del Procés. D'altra banda, amb aquesta votació es posarà fi a una bicefàlia després que la dimissió del president Carlos Lesmes al 2022 provoqués una separació de la presidència del Consell General del Poder Judicial i del Tribunal Suprem per primera vegada. L'elecció del nou o nova presidenta acabarà amb aquest fet i confluirà un altre cop en una sola persona.
Un quart de dues del migdia, àrea de servei. Comencem pel trànsit amb la Mariluz García. Bon dia.
Hola, bon dia. Situació complicada a l'autopista AP7 amb uns 11 quilòmetres de lentitud i aturades entre Santa Perpètua de Mogoda i Sant Cugat del Vallès en sentit sud, cosa que també afecta la calçada lateral, la B30, amb retencions des de Barberà fins a Sant Cugat, també en direcció Tarragona. I és que a l'altura de Sant Cugat del Vallès han topat 7 camions, hi ha hagut una topada en cadena entre 7 camions i un turisme. Hi ha un sol carril obert a la circulació i això provoca aquesta retenció molt llarga que arriba a Santa Perpètua de Mogoda. D'altra banda, en sentit contrari, també hi ha uns 3 quilòmetres i mig de cua a la B30, a la calçada lateral, a l'altura de Sant Cugat del Vallès, en direcció Girona, a causa d'un vehicle avariat que deixa un carril tallat a la circulació. A la resta, encara aturades a la Ronda de Dalt, des de Roquetes a la Vall d'Hebron, en direcció Llobregat i entre Sarrià i Vallcarca, en sentit Trinitat, a causa d'obres que tallen un carril per cada sentit, i la Ronda Litoral, amb lentitud i aturades des de Sant Adrià de Besòs fins la Barceloneta, direcció Llobregat, i en sentit Trinitat de Zona Franca fins a Montjuïc i també a l'altura de Ciutat Vella. Actualitzem dades al punt de les dues.
I després del trànsit, el temps amb la previsió meteorològica que ens explica el Jofre Genoé.
La calor es dispara avui una mica més en algunes comarques. Bàsicament, els 40 graus ja estan a prop d'assolir-se a aquesta hora del migdia tarda a punts del prelitoral, alguna àrea prepirinenca i clarament per sobre dels 35 graus en molts indrets de l'interior, Ponent, Terres de l'Ebre, àrea de la Catalunya Central o prelitoral de Barcelona i Girona. Atenció a aquests valors, per tant, durant la tarda arribant als 40 graus en aquestes àrees, per sobre dels 35 graus en algunes valls pirinenques i entre 30 i 35 graus a la zona costanera. Calor, per tant, de plena canícula, onada de calor a moltes comarques i amb perspectives que demà s'arribi als 42-43 graus en alguns punts al voltant del Pla de l'Estany, Gironès o àrea de l'Empordà. Localment, de forma sempre focal realitzada. Tot això amb una tarda enterbolida per núvols prims, nuvolades que arriben per Ponent, pel Pirineu no es descarta alguna gotellada, fins i tot alguna ventada local. Precaució.
I és que aquesta informació de Francesc Mauri, afegim que està activat el nivell més alt del Pla Alfa, el nivell 4, per perill extrem d'incendis forestals. L'avís afecta 131 municipis de 15 comarques, sobretot Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona, Plana de Lleida i part del Prepirineu i la Catalunya Central. A més, es restringeix l'accés a 5 espais naturals del país. El Montsant, les muntanyes de Tivissa-Vandellòs, la serra de Cardós al Boix, la Baronia de Rialp i la Ribera Salada, un paratge aquest últim del Solsonès, on per primera vegada es pren aquesta mesura per risc extrem d'incendi. Anem cap a Cornudella de Montsant, on hi tenim una unitat mòbil amb el Xavier Espel i la Clara Chavarria.
Som en un dels accessos del Parc Natural de la Serra de Montsant, al Barca, al terme municipal de Cornudella de Montsant. Aquí, a la comarca del Priorat on som, és una de les que més preocupa per l'alt risc d'incendis, juntament amb la Conca de Barberà, la Terra Alta, la Ribera d'Ebre i el sud del Segrià. Amb l'activació del nivell 4 del Pla Alfa, s'activen diverses restriccions, tant als espais naturals com als municipis. De fet, el Priorat és la comarca on hi ha més municipis, 23, amb nivell 4. El sotsinspector d'agents rurals, Andreu Montblanc, explica què impliquen les restriccions.
El nivell 4, que implica que no es pot entrar en aquests massissos forestals, en aquests 5 massissos forestals al llarg de tot el territori de Catalunya, no es pot fer cap activitat a nivell de agrícola, animal, a nivell de lleure, tots els nivells, i després, i a nivell d'activació de nivell 4 en municipis, comporta tota la restricció de tot tipus d'activitats que puguin provocar incendis forestals.
Aquesta nit s'han tancat els accessos a aquests 5 espais naturals com el que som ara, no només per evitar l'activitat humana, que no pugui provocar algun incendi, sinó també per garantir la seguretat de les pròpies persones que puguin estar dins d'aquests espais. En aquest punt on som hem vist com una parella sortia d'aquest parc natural on havien passat la nit i n'han sortit en assabentar-se de l'activació del nivell 4 del Pla Alfa. Marta Huguet és una de les excursionistes.
Vam anar a la Roca Corbatera a fer bivac, veure les estrelles, una excursioneta, i hem vist una nit molt estrellada, molt bon temps i tot molt bé, i la idea era fer avui una excursió més llarga, però ja hem vist que s'havia activat el Pla Alfa i hem decidit doncs, sortir del parc per evitar riscos.
Els agents rurals ens comentaven que una de les tasques que han de fer és revisar que no hagi quedat gent dins del parc, perquè aquesta zona atrau gent d'arreu del món per practicar escalada, per exemple, i no els arriba la informació d'aquest tipus de mesures. De moment, les restriccions es mantindran fins a les 12 de la nit del dia 2 d'agost, pendents de com evolucionin factors com la temperatura, el vent i la humitat.
La ciutat de Girona amplia també des d'aquest matí aquestes mesures per afrontar l'onada de calor, obre per exemple el soterrani de la catedral i amplia el nombre de piscines que estaran obertes gratuïtament a la gent gran i a persones vulnerables. Girona, Fèlix Martín.
A més de les piscines municipals de Girona, també es pot anar a les piscines privades del principal club esportiu de la ciutat, el GEC, amb instal·lacions als barris de Sant Narcís i Sant Pons. Gemma Martínez, regidora.
Perquè tenim una piscina municipal només a Girona descoberta, tenim dues de cobertes, llavors pensem que la col·laboració del GEC en aquest sentit ens aporta un valor afegit, que és aquesta col·laboració social, no?
L'obertura gratuïta de les piscines del GEC a més grans de 65 anys, discapacitats i també persones vulnerables, es mantindrà en principi 3 dies. Per les seves instal·lacions hi passen cada dia un miler de banyistes. El director adjunt del grup, Pau Serra, creu que hi ha prou capacitat per atendre les persones que excepcionalment hi vagin també aquests dies.
Creiem que sí. A veure, sí que és veritat que nosaltres tenim un control d'aforament i a partir d'aquí, doncs, quan tinguem l'aforament complet, doncs, haurem de penjar el cartellet de sol out, però de moment doncs, no l'hem tingut.
Aquest estiu es disposa a la ciutat de Girona de 52 refugis climàtics, una vintena més que l'any passat i des d'avui, excepcionalment, durant 3 dies. També han acordat amb el bisbat obrir els soterranis de la catedral.
A la ciutat de Lleida, on ahir es van fregar els 41 graus i avui s'esperen també temperatures semblants, la Paeri ha activat per primer cop aquest estiu el pla operatiu per prevenir els efectes de la calor. S'activa quan hi ha la previsió de superar durant 3 o més dies els 40 graus. Aquesta acció implica especial vigilància de les persones més fràgils, com explica la tinent d'alcalde Cristina Morón.
I es posa la maquinària d'avisar sobretot a les persones més vulnerables, a les persones que gent gran, que estan a casa, que tenen el servei d'atenció a domicili i de teleassistència, on se'ls truca per avisar de les recomanacions que han de seguir davant de les altes temperatures.
A Lleida hi ha 44 refugis climàtics. Alguns són espais interiors, com ara centres cívics, equipaments culturals i centres de gent gran. I d'altres són rambles, carrers, parcs, espais verds on l'ombra i la vegetació mitiguen la temperatura. A més, aquest estiu les piscines municipals han ampliat l'horari fins a 8:45 del vespre. L'Ajuntament de Barcelona ha activat també per la seva banda la fase d'alerta diurna del pla de calor amb la previsió que els termòmetres arribin avui als 34 graus a la capital catalana. A més, s'ha canviat d'alerta, fase d'emergència, per nits tòrrides, que s'activa quan les temperatures es preveuen per sobre els 28 graus durant la nit. Donada la suma d'aquests dos factors, el Departament d'Urgències i Emergències Socials del Consistori, en coordinació amb Protecció Civil i la Creu Roja, ha activat un operatiu específic proactiu al carrer per informar les persones en situació de vulnerabilitat. Montserrat Rovira és la responsable d'aquest dispositiu.
Els espais on hi ha les persones més vulnerables que pernocten en via pública, i aquest és una mica el nostre objectiu, anar on hi ha aquestes persones pernoctant i poder-los, doncs, oferir els consells, repartir gorres, repartir cantimplores, repartir ventalls, sobretot recomanacions que facin ús dels espais refugis, que no estiguin sota el sol a les hores de més calor.
Els esports.
Apungem el Marc Andrés. Bon dia.
Bon dia. Grans notícies per l'olimpisme català.
Els Jocs Olímpics de París, a Catalunya Informació.
A la prova de dobles cull de rem, el gironí Aleix García, juntament amb el seu company Rodrigo Conde, s'ha classificat per la gran final després de quedar segon a la seva prova.
Ha estat una regata molt bona. Veníem de l'eliminatòria, on ja vam fer una regata molt i molt bona. Avui hem fet un pèl millor, et diria, amb sensacions molt bones, amb un bon final, ha sigut molt i molt renyida. I, doncs, bueno, a la final tenim opcions de la medalla, seguim amb opcions de la medalla d'or, i estic segur, doncs, que farem molt bona regata i fins al final estarem lluitant. I confio que amb el treball que hem fet darrere i aquest bloc que tenim, pues, que podem ajudar la medalla d'or i està allà.
D'altra banda, doble ple de Marc Molner a la fase de classificació de fossat olímpic de tir. L'esportista de Constantí segueix líder després de fer 50 encerts de 50 tirs a les dues primeres rondes de la competició. Avui encara li queda una ronda que començarà d'aquí aproximadament a 5 minuts a partir de 2:15. D'altra banda, més olimpisme en bàsquet masculí. La selecció espanyola, sense catalans, però amb 3 jugadors del Barça, ha guanyat la Grècia de Giannis Antetokounmpo. Anem en directe cap a París amb l'enviat especial. Ernest Macià, bon dia.
Bon dia, Marc. I manté intactes les opcions de quarts. Amb un triple empat podria passar als quarts, tenint en compte que el proper partit és difícil. Davant de Canadà, avui 84-77, 11 punts de Billy Hernán Gómez, 8 de Briners i 3 de Darío Brizuela.
Gràcies, Ernest. I més esport en directe, perquè ara mateix està nedant la selecció espanyola de 4x200 lliures a les fases prèvies, a les fases classificatòries de natació. Un d'aquests nedadors no és Carles Coll, com havíem anat dient durant el dia, sinó que és el català, el lleidatà Ferran Julià. Ara mateix estan per al tercer rellevista i ara mateix el combinat espanyol, que és quart, entre el quart i cinquè d'aquesta cursa. Actualitzarem el resultat un cop s'acabi aquesta primera sèrie. D'altra banda, també a la selecció espanyola masculina d'hoquei herba, amb 10 catalans a la plantilla, ha empatat a 3 contra França gràcies a un gol als acaballes del partit de Pepe Conill. El català ha parlat de certa decepció als micròfons de Catalunya Informació.
Una mica de, no sé si diria decepció o bueno, al final sortíem a pels 3 punts, però per altra banda també és un partit on et trobes 0-2 avall, 2-3, i acabes emportant-te un punt que és molt important ara mateix.
Amb aquest empat, Espanya suma una victòria, un empat i una derrota, i ara mateix és tercer de grup, a falta que la resta de seleccions completin la jornada. D'altra banda, també hem de dir que en bàsquet, l'Ernest ens feia la crònica de l'Espanya-Grècia, en bàsquet també a 2:15, Austràlia s'enfronta al Canadà, un altre partit del mateix grup on està la selecció espanyola, un Canadà, per cert, entrenat pel badaloní Jordi Fernández, i és un partit important també pels interessos espanyols, ja que si Austràlia guanya aquest partit, Espanya estarà ja classificada per la següent fase.
L'actualitat esportiva a fons.
Això pel que fa a la competició, però la notícia del matí ha estat l'ajornament de la prova de triatló masculí, i és que la mala qualitat de l'aigua fa que els atletes segueixin sense poder nedar al Sena. Per aquest motiu, la prova masculina s'ha traslladat a demà dimecres a 10:45 del matí, just després que celebri la prova femenina prevista per les 8. Si no es pot fer, una de les opcions és anul·lar la part de natació i passar a fer un duatló, una situació totalment injusta per a la triatleta catalana Anna Godoy, que així tot està convençuda que el triatló es farà.
Al final, i més a uns Jocs Olímpics, al final s'ha de fer triatló, i si no es pot fer triatló, doncs hauríem d'haver buscat una solució, no ara amb presses, i dir que es pot fer duatló. Però bueno, jo estic segura que podrem nedar i poder fer el triatló, que és el nostre esport i per el que hem entrenat.
Més coses a les dues. Espanya-Països Baixos d'handbol amb la catalana Kaba Gassama. A les 3 de la tarda, 6 catalans poden jugar a l'Espanya-Egipte de futbol masculí. Serien 7 si Pau Cubarsí no estigués sancionat. Després, nova jornada de regates 49er per Florian Trittel, amb el seu company Diego Botín, i segona ronda de dobles masculí en tenis per Marcel Granollers amb Pablo Carreño. El dia català acabarà a les 9 del vespre amb l'Espanya-Hongria de waterpolo masculí amb 7 catalans i el bàsquet femení 3x3, Espanya-Azerbaidjan amb l'entrenadora Anna Junyer. La gran cita del dia, però a la tarda, a 6:45, prova per equips femenina de gimnàstica artística amb la primera oportunitat de Simone Biles d'aconseguir un or olímpic a París. I dos noms més. Primer, el de Leon Marchand, or i rècord olímpic de 400 estils masculins, que s'ha classificat per les semifinals del 200 papallona i fa pocs minuts també superat les sèries del 200 braça. I d'altra banda, també s'han celebrat les sèries del 1500 femení. L'americana Katie Ledecky, rècord del món de la prova, ha aconseguit el millor temps i tornarà a optar a l'hora aconseguit a Tòquio. I actualitzem ara mateix com està la prova del 4x200 amb les sèries amb el català Ferran Julià. Ara mateix a Espanya, a uns 100 metres per acabar la prova, és sisena.
Catalunya Informació.
I fora dels jocs, aquesta propera matinada, a la una, el Barça juga el primer amistós de l'era Hansi Flick a Orlando contra el Manchester City. I a Girona, a partir de 2:15, és a dir, a partir d'aquí uns 10 segons, comença la presentació oficial de Brian Hill, futbolista cedit del Tottenham, la sisena incorporació del club gironí que s'estiu.
Són 2:15 del migdia.
Catalunya Informació.
El Parlament es prepara per convocar, si cal, un ple d'investidura al mes d'agost. Aquest matí s'ha constituït l'anomenada Diputació Permanent, que és l'òrgan que governa la cambra en períodes de vacances. Pedro Sánchez s'ha acollit el dret de no declarar pel cas en què s'investiga la seva parella, Begoña Gómez. El jutge ha anat a interrogar-lo a la Moncloa, on també hi havia Vox com a acusació popular. El govern espanyol declara il·legal el Consell de Guerra que va jutjar i condemnar el president Lluís Companys i queden, per tant, anul·lades totes les resolucions judicials dictades contra Companys durant la Guerra Civil Espanyola o la dictadura. I a partir d'ara també us explicarem que ja són 3 les criatures mortes a causa de les ferides durant un atac amb ganivet ahir al nord-oest d'Anglaterra. L'agressor va ser detingut immediatament. Les autoritats descarten el mòbil terrorista. I parlarem del Marroc, que ha anunciat el suport de França al seu pla d'autonomia per al Sàhara Occidental, en què Rabat mantindria la sobirania sobre l'excolònia espanyola. Segons el govern marroquí, el president francès ha comunicat aquest suport en una carta al rei Mohamed VI, amb motiu dels 25 anys de la seva entronització. I ja són més de 70 els morts en les esllavissades que hi ha hagut aquesta matinada a causa d'unes pluges torrencials a l'estat de Kerala, al sud de l'Índia. I en esports, molt bones notícies de l'olimpisme català en rem i també en tir olímpic.
Aleix García s'ha classificat per la final de doble escull de rem, juntament amb Rodrigo Conde, mentre que Marc Molné lidera la fase classificatòria de fossat olímpic de tir amb 50 encerts a 50 tirs. Molné, per cert, tot just comença ara, a 2:15, la tercera ronda.
Migdia i tarda amb valors molt alts al voltant de les Terres de l'Ebre, Ponent, Catalunya Central i Prelitoral de Girona i Barcelona. Sol amb pols sahariana i nuvolades primes. No es descarta algun ruixat a l'Alt Pirineu. Dos quarts i 3 minuts de dues, ens hi posem. El Parlament ja està preparat per convocar, si cal, un ple d'investidura al mes d'agost. Aquest matí s'ha constituït l'anomenada Diputació Permanent, que és l'òrgan que governa la cambra en períodes de vacances. Parlament, Marta Corbalán.
Hola, bon dia. La Diputació Permanent la integren 23 diputats i diputades de tots els grups representats de manera proporcional. De l'1 al 15 d'agost el Parlament té tota l'activitat aturada per vacances i en cas que s'hagi de fer un ple d'investidura, és la Diputació Permanent qui l'ha de convocar amb el suport de la majoria absoluta dels seus membres. Això vol dir que el president de la cambra perd d'alguna manera la potestat exclusiva de convocar plens com si té durant la resta de l'any. En cas que Salvador Illa es postulés per anar a un debat d'investidura, el president del Parlament, Josep Rull, sí que ha de fer la preceptiva ronda de consultes amb tots els grups per veure amb quins suports compta el candidat del PSC. La seva voluntat, la del president del Parlament, és fer aquestes reunions de manera presencial i no telefònica. Per tant, si finalment hi ha ple, si finalment la militància d'Esquerra avala l'acord segellat entre el PSC i els republicans, doncs com a molt aviat es podria fer aquest ple d'investidura a partir de dimecres de la setmana que ve, tenint en compte tots els passos que s'han de fer prèviament.
Gràcies, Marta, i Esquerra Republicana, que convida mentrestant a Junts a sumar-se a aquest acord amb el PSC per sortir del règim fiscal comú i tenir la clau de la caixa. baixa, després que l'executiva dels republicans donés llum verd al pacte amb els socialistes per investir Salvador Illa, la seva portaveu, Marta Vilalta, ha estès la mà a Junts i ho ha fet des del matí de Catalunya Ràdio.
Un dels actors necessaris, evidentment, i primordials, i serà, evidentment, Junts per Catalunya, i el que fem, evidentment, és convidar a sumar-se a aquest acord, que és un acord de país, que és un acord que permet poder disposar d'una reclamació que hem compartit des de fa molts anys, poder disposar d'aquest concert econòmic solidari.
I és que per sortir del règim comú de finançament cal modificar la llei de finançament autonòmic al Congrés. Per Vilalta cal anar pas a pas, com quan es va tancar l'acord per l'amnistia. Treu pit de l'acord i matisa que és un salt endavant que pràcticament equipara Catalunya amb l'estatus econòmic del País Basc i Navarra.
Estem canviant les regles del joc i les dinàmiques. No és que tot ho recapte l'Estat i ens retorne el que creu que ens pertoque, sinó que recaptem des d'aquí i des d'aquí, a través també doncs, d'un acord, evidentment, amb el govern de l'Estat, un acord de forma bilateral, doncs es retornarà aquests diners o farà l'aportació corresponent per les despeses de l'Estat, dels serveis prestats o per la quota de solidaritat.
Ara bé, l'última paraula, recordem que la té divendres, la militància, amb una consulta vinculant. L'anunci d'acord entre Esquerra i el PSOE per la investidura d'Illa no agrada a alguns barons socialistes, que l'han qüestionat. A falta de saber la lletra petita del pacte, el secretari general del partit Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, avisa que en cap cas compraran un acord que generi desigualtat entre espanyols.
Si el acuerdo tiene que ver con la desigualdad de los españoles, el Partido Socialista de Extremadura está radicalmente en contra. La solidaridad no la ejerce una comunidad sobre otra. Nosotros no queremos recibir las migajas de Cataluña. Nosotros recibimos la solidaridad del conjunto de los españoles como españoles que somos.
I des de l'Aragó, Javier Lambán considera que va en contra de la igualtat i que el PSOE entrega Espanya a canvi de la investidura. Aquest migdia reuneix el Comitè Federal del Partit per valorar aquest acord. I Pedro Sánchez, que s'ha acollit el seu dret a no declarar pel cas en què s'investiga la seva parella, Begoña Gómez. Aquest matí el jutge s'ha desplaçat fins a la Moncloa. Anem a Madrid amb la informació d'Àngel Safuente.
2 minuts ha durat la declaració de Pedro Sánchez, del temps que ha tardat el jutge Juan Carlos Peinado a informar-lo que es podria acollir el seu dret a no declarar per la seva relació de parella amb la investigada Begoña Gómez. Una decisió que està emparada per llei i que des de Vox l'advocada de l'acusació popular, Marta Castro, ha criticat i advertit de les conseqüències que pot provocar la no declaració del president del govern espanyol.
Consideramos que hay que analizar el alcance de esta no declaración porque ha sido una posición en la que no se ha negado a dar el conocimiento que tiene sobre unos hechos de lo que es testigo y ya veremos las consecuencias que puede tener esto.
Des de la defensa, el lletrat Antonio Camacho insisteix que no hi ha cas i reconeix que el futur d'aquest procés, tenint en compte les actuacions del jutge Peinado fins ara, és imprevisible.
Gràcies, Àngels, i tenim una última hora sobre el tema perquè s'acaba de fer públic que Pedro Sánchez s'ha querellat contra el jutge Peinado per prevaricació. L'escrit està firmat per l'Advocacia de l'Estat en representació del president del govern espanyol. Aquesta és, doncs, l'última hora al respecte. Per cert, que el govern espanyol ha declarat il·legal el Consell de Guerra que va jutjar i condemnar el president Lluís Companys. Per tant, queden anul·lades totes les resolucions judicials dictades contra Companys durant la Guerra Civil Espanyola o bé la dictadura. El govern català considera que per primer cop queda així reconegut de forma oficial i a petició de la Generalitat que el president Companys va ser perseguit i executat per l'Estat espanyol per les seves idees polítiques.
Catalunya Informació. Tot el dia, cada dia.
2:45, marxem a l'exterior perquè hi ha una tercera criatura morta a causa de les ferides que va rebre ahir durant un atac amb ganivet al nord-oest d'Anglaterra. Els fets van passar a la població de Southport, quan un noi de 17 anys va entrar en un local on es feia un taller de dansa i va agredir els participants. El balanç d'aleshores va ser de 2 alumnes morts i 11 ferits, 2 dels quals adults, que van intentar protegir els menors. La tercera víctima mortal és un dels 6 nens que va quedar ferit crític. L'agressor va ser detingut immediatament, les autoritats descarten el mòbil terrorista i dir al respecte que només en l'últim any el nombre d'atacs amb arma blanca, sovint protagonitzats per joves, han crescut un 7% respecte al 2022 en aquest país i la xifra total gairebé s'ha duplicat en 10 anys. Encara en pàgina internacional, dir-vos que Israel ha atacat 10 objectius d'Hezbollah al Líban les últimes hores, en què hauria mort almenys un membre de la milícia xiita, tot a l'espera de la resposta contundent que ha anunciat Benjamin Netanyahu per l'atac als alts del Golan, en què van morir 12 menors. Els Estats Units, juntament amb altres països occidentals, han reclamat contenció per evitar una escalada a la zona. A Gaza, mentrestant, l'exèrcit israelià ha retirat les seves tropes de Khan Yunis, la principal ciutat del sud de la franja. Després d'una setmana de combats, Israel ha assegurat que ha matat centenars de milicians palestins. Les autoritats de Gaza asseguren que els atacs israelians han deixat desenes de civils morts i han obligat a desplaçar-se 400.000 persones. Encara en pàgina internacional, afegir que ja són més de 70 les víctimes mortals en les esllavissades que hi ha hagut aquesta matinada a causa d'unes pluges torrencials a l'estat de Kerala, al sud de l'Índia. L'exèrcit ha advertit de la possibilitat que el moviment de terres hagi sepultat centenars de persones. De moment, hi ha hospitalitzades més de 100 d'un total de 250 rescatades d'entre el fang i les runes. Un dispositiu de 200 soldats s'ha desplegat a la zona per buscar supervivents. La previsió del temps apunta a més precipitacions i vents forts durant tot el dia. I una informació que també us avançàvem, 4 minuts i 3 quarts de 2, al Marroc, que anuncia el suport de França al seu pla d'autonomia per al Sàhara Occidental, en què Rabat mantindria la sobirania sobre l'excolònia espanyola. Segons el govern marroquí, el president francès ha comunicat aquest suport en una carta al rei Mohamed VI, amb motiu dels 25 anys de la seva entronització. El canvi de posició de França sobre la qüestió del Sàhara es produeix 2 anys després que el govern espanyol acceptés també la proposta marroquina i es desvinculés del pla de pau de l'ONU que preveia un referèndum d'autodeterminació. El Marroc considera que l'acceptació de la seva proposta per part de París és un punt d'inflexió en el conflicte, ja que França és membre del Consell de Seguretat de les Nacions Unides. L'anunci francès es produeix després de la normalització de relacions diplomàtiques i comercials després de mesos de tensions entre els dos països.
Bona tarda, són les 5.
Bona tarda, són les 6.
Les 7, bona tarda.
Bona tarda, són les 8.
Per estar al dia de l'actualitat, Catalunya Informació. Catalunya Informació. 24 hores de notícies a la ràdio informativa de referència al país.
El temps, els esports, les carreteres, el que passa a casa i el que passa al món.
Informació de proximitat i context internacional.
Catalunya Informació. 24 hores de notícies.
Catalunya Informació. A tot hora, a tot arreu.
Obrim pàgina econòmica. La inflació anual baixa de 6 dècimes al juliol fins al 2,8%, segons l'Institut Espanyol d'Estadística. Aquesta moderació té a veure amb l'abaratiment dels preus de l'electricitat i els aliments. A més, també hi contribueix el preu de l'oci i la cultura, que pugen però a un ritme més baix que el 2023. En comparació amb el juny, l'IPC ha baixat mig punt i la inflació encadena 2 mesos consecutius de descensos. El ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, ho atribueix sobretot a les exportacions. Pel que fa al PIB, l'economia espanyola del segon trimestre ha crescut un 0,8%.
Por un lado, el excelente comportamiento del sector exterior, con un aumento interanual de nuestras exportaciones del 3,6%, refleja el dinamismo y competitividad de nuestras empresas.
A la zona euro, el PIB manté un creixement del 0,3 al segon trimestre, malgrat la contracció de l'economia alemanya, segons dades de l'Eurostat, l'Oficina d'Estadística de la Comissió Europea. Els transportistes assalariats faran vaga la segona quinzena d'octubre si no es poden jubilar anticipadament. Comissions Obreres i UGT ho han anunciat. Si durant el setembre l'administració no es compromet amb un pla per satisfer una demanda que el sector diu que fa 20 anys que planteja, Francisco Vegas és el secretari general de Logística a Comissions Obreres i parlava així.
El sector del transporte por carretera, el colectivo de conductores profesionales, va a la huelga en la segunda quinzena d'octubre.
Els sindicats relacionen el factor de l'edat amb la sinistralitat del transport per carretera i fins ara el govern espanyol concedeix ajudes a transportistes autònoms que retirin per edat o incapacitat, però no se'n poden beneficiar els transportistes assalariats. Ara marxem de seguida cap a l'Aran perquè un projecte europeu liderat per investigadors de la Universitat de Barcelona estudiarà en profunditat per primer cop el permafrost del Pirineu. Sofia Cabanes.
Els primers treballs de camp d'aquest estudi han començat en una de les pales del Besiberri Nord, per sobre dels 2.800 metres. Aquí s'hi han fet diferents prospeccions geofísiques per detectar la presència de permafrost. Al setembre hi tornaran per perforar el terreny i instal·lar sensors. Marc Oliva és professor titular del Departament de Geografia de la Universitat de Barcelona.
El primer que volem saber és quina és la distribució del permafrost, perquè en sabem molt poc al Pirineu. Sabem que hi ha algun reductes que n'hi ha d'haver, però realment no sabem exactament on està. Per tant, la primera cosa que volem saber és on està, i la segona cosa és què està passant.
El permafrost actua com a ciment de grans masses rocoses, una de les principals derivades de la seua descongelació com a conseqüència del canvi climàtic són els despreniments. Així ho explica l'investigador de la UB, Josep Ventura.
Quan estem parlant de glaceres rocoses, la degradació del permafrost el que pot fer és que es trenqui, es creïn esquerdes i pugui esllavissar-se. El que pretenem és poder fer uns mapes, cartografiar l'extensió on hi ha encara aquest permafrost, de manera que puguem veure, en funció de les dades que anirem seguint de temperatures en profunditat i a les parets, poder fer previsió.
Al massís del Mont Blanc, als Alps, l'evolució del permafrost ja fa dècades que s'estudia. Florence Manyà és investigadora de la Universitat de Savoia.
Nosaltres, al Mont Blanc, portem uns 20 anys estudiant el permafrost i també estem estudiant en paral·lel els moviments del talús i, en particular, de la roca que s'esfondra. Però al Pirineu encara tenim una franja, una petita franja, als 2.500 o 2.700 metres a la vessant nord, que encara té permafrost i on llavors l'escalfament i la degradació també podrien provocar col·lapses.
En el projecte, que acabarà a finals del 2026, hi treballen 11 investigadors de l'Estat espanyol, França i Portugal, i s'estudiaran 8 zones del Pirineu.
I ara mateix repassem la previsió meteorològica amb Francesc Mauri.
El Servei Meteorològic de Catalunya ens adverteix d'avisos de calor. Calor, sobretot, a punts del centre del país, ponent, especialment àrea prelitoral de Barcelona i Girona, amb avís taronja, en aquest cas, i a destacar que a aquesta hora del migdia i la tarda ja tenim bastants observatoris que arriben o superen amb amplitud els 35, en alguns casos 37, 30, 38 graus. A destacar que aquesta tarda els 40 graus es poden assolir al prelitoral de Barcelona i Girona, Catalunya central, ponent i Terres de l'Ebre, entre 30 i 35 graus a la zona costanera, entre 30 i 35 graus al Pirineu, a les valls, però localment algun observatori pot superar els 35. Aquesta tarda, cel amb núvols prims, però atenció, les nuvolades que arriben des de l'Aragó poden també arribar al Pirineu, poden deixar algun ruixat local, però el que és més important i amb el que hem de tenir més precaució, alguna ventada local associada a aquestes nuvolades.
Catalunya Informació. A tota hora. A tot arreu.
Són 3:15 de dues. Mollerussa i Amposta exhibiran a Portugal les millors creacions de vestits de paper de les seves col·leccions en una mostra col·lectiva que ha organitzat en el marc de la candidatura perquè aquesta manifestació cultural i artística sigui reconeguda com a patrimoni immaterial per la UNESCO. Serà del 24 d'agost a l'1 de setembre i coincidirà amb la gran desfilada de vestits de paper que fan a Porto. Anem a Mollerussa. Estela Bosoms.
És una candidatura que des de fa 2 anys impulsa en Mollerussa i Amposta, conjuntament amb la Unió de Parròquies de Porto, on ara s'organitza una exposició que vol donar rellevància a les aspiracions dels vestits de paper d'aconseguir la distinció com a patrimoni immaterial de la humanitat. Les localitats catalanes hi aporten l'art de cosir paper amb creacions espectaculars que competeixen cada any en concursos que ja tenen més de mig segle d'història. I els portuguesos hi sumen la tradició popular d'una desfilada que cada mes d'agost congrega unes 500 persones. Ho destaca la coordinadora de la candidatura
candidatura Carme Polo.
Aquesta sortida a Oporto no és només una exposició, que són molt importants les que fem de vegades, doncs, en algun altre museu o en algun centre comercial. Aquí anem ja a buscar aquesta identificació amb una altra tradició que porta molts més anys que nosaltres. Ells porten més de 100 anys amb aquesta tradició de sortir al carrer amb vestits de paper.
A la fortalesa de Foz do Douro s'hi podran veure 24 vestits, 13 de Mollerussa i 11 d'Amposta, la majoria premiats i creats per modistes locals.
Ara, pàgina cultural, dir-vos que el Festival d'Ensanau, el Pallars Sobirà, adopta ja un to reivindicatiu per defensar la creació cultural en llengua catalana. En aquesta 33a edició, aquest certamen de música, dansa i arts escèniques convida una quarantena de creadors que actuaran en escenaris naturals i al mateix temps singulars del Pirineu. Esterri d'Àneu, a Eloi Barrera.
Les muntanyes de les Valls d'Àneu són el taló de fons d'aquest petit festival que fusiona les arts escèniques amb el paisatge i el patrimoni històric del Pirineu. No voldries venir a ballar. El Dansàneu programa un ampli ventall d'activitats que es mouen entre la tradició i la contemporaneïtat. Una trentena de muntatges per un territori molt allunyat dels grans centres de producció cultural. Això ho expressa la directora Ruth Martínez.
La gent que viu aquí en aquest territori ha de poder tenir accés a la cultura de nivell, a la cultura de més rabiosa actualitat.
En aquesta edició del Dansàneu hi ha molts muntatges dedicats a elements històrics, com la bruixeria o els represaliats, però hi ha un èmfasi especial en la llengua.
Reivindicant que hi ha un eix cultural comú i que allò que ens germana és la llengua. I, per tant, si a més tenim un munt d'artistes del País Valencià, de les Illes Balears, de la Catalunya Nord, que són extraordinaris, doncs convidem-los. El sol que no surti avui
i que torni. Els pròxims dies desfilaran per aquests racons del Pirineu artistes com Joan Miquel Oliver, Pau Alabajos o la que sentim de fons, Maria Hein, amb la seva adaptació de l'Anà, de Maria del Mar Bonet. La jove mallorquina se sent còmoda en festivals com el Dansàneu, que com ella combinen ruralitat i urbanitat, tradició i modernitat.
Sí, crec que és molt important. Jo també vinc d'un poble molt petit que també sempre han apostat molt per la cultura i és algo superimportant. De fet, perquè si no tot queda a llocs més grans i també, jo també crec que com venir a tocar un lloc així perquè jo no també m'ho sent com més que és algo més especial, més íntim.
Fins al 4 d'agost el Dansàneu programa una trentena de muntatges, alguns gratuïts, altres de pagament, a 17 escenaris singulars de les Valls d'Àneu.
Gràcies a Eloi, i ara parlem del festival Jazzing, organitzat per la Sant Andreu Jazz Band a la Fabra i Coats, que se centrarà aquest any en el jazz clàssic de Nova Orleans i els anys 30, amb convidats internacionals de primer nivell de Nova York i Berlín. El festival, que se celebrarà del 28 d'agost a l'1 de setembre, recupera la musculatura musical un any després de patir per la seva continuïtat. Marc Ruiz.
Aquest any, el Festival Jazzing girarà entorn dels estils més clàssics del jazz, el Dixieland, el ragtime o el swing. I per fer-ho comptarà amb grans figures internacionals, com el trompetista John Eric Kelso, resident de la taverna Ierin de Nova York. El director de la Sant Andreu Jazz Band, Joan Chamorro, explica a Catalunya Ràdio que volia recrear l'ambient d'aquell club.
Cada diumenge està John Eric Kelso amb diferents convidats. És com una taverna on hi ha música de tots els estils, i diumenge jazz, i té convidats. I convidats de luxe com Scott Robinson, com John Albert, gent que són potents en el panorama jazzístic. Quan vaig enterar que havien gravat un disc en el directe allí en l'Ierin, doncs vaig dir, ostres, pues a veure si poguessin portar-lo perquè presentessin el disco.
El Jazzing també comptarà amb els berlinesos de Jungle Jazz Band, especialistes en música dels anys 20 i 30. El cartell el completen músics més contemporanis, com Joan Moner Quartet i el quintet Campisi per Ramon Arcarazo. I torna el so de Nova Orleans amb el cofundador de la Locomotora Negra, Ricard Gili, i la Sant Andreu Dixie Band.
Aquí en el país nosaltres sempre donem molta importància en el que és la música de jazz més creativa, que està molt bé, més moderna, més d'ara, no? I abandonem potser una mica el que és el jazz més tradicional. I per mi és molt important, perquè és una manera també que la gent entri amb el jazz a partir d'aquest tipus de música.
L'any passat, Chamorro posava en dubte la supervivència del festival pel poc suport institucional que rebien tant la Sant Andreu Jazz Band com el Jazzing, però en aquesta ocasió és més optimista.
Mai és el que un vol exactament, però bueno, estem bé, estem bé. Ho fem perquè aquest any creiem que ho podem fer amb l'ajuda de les institucions i de cada any que ve doncs, continuarem lluitant, que és la nostra tasca, lluitar, a veure si podem continuar fent-ho i a veure què passa.
A més dels concerts, el Jazzing inclou una estada per estudiants que prepararan un concert de Big Band amb la tutela de Joan Chamorro.
I no deixem la música, perquè Muixca i Julieta preparen una nova cançó amb la intenció que sigui tot un èxit. N'han avançat un fragment de 15 segons només a les xarxes socials, on barregen portuguès amb accent del Brasil en català. A la publicació que han penjat a TikTok asseguren que un hit a l'any no fa mal. De fet, l'11 d'agost de l'any passat ja van publicar un altre tema conjunt, No m'estima més, que va tenir moltíssima repercussió. Encara no han revelat el títol de la nova cançó, però sabem que sona... així.
Esquinya, doi té molta qualitat. Et sobra cal i et sobra cal. És que vos em mata. Et sobra cal i et sobra cal. Meu cor a pa mirata. Et sobra cal i et sobra cal. És que vos em mata. Et sobra cal i et sobra...
Julieta i Muixca, només 15 segons, ja ho avisàvem, són dos dels referents del pop urbà català. I només comentar-vos abans dels esports que ja estan en marxa els assajos del nou espectacle de Jordi Galceran i Sergi Balbel, que s'estrenarà el 18 de setembre al Teatre Borràs. Es tracta de Turisme Rural, una comèdia de terror que protagonitzen Ivan Lavanda i Mireia Portes. L'obra aborda temes com la dicotomia, camp-ciutat o la recerca de la paternitat. Ara sí, esports.
Els esports.
Amb el Marc Andrés Japón. Bon dia.
Bon dia. Magnífiques notícies per l'olimpisme català a París.
Els Jocs Olímpics de París, a Catalunya Informació.
I és que en directe tenim a Marc Molné a la fase de classificació de fossat olímpic de tir. L'esportista de Constantí continua líder a la tercera ronda amb un ple d'encerts, 72 de 72. I ara mateix és l'únic esportista de tota la prova que ha encertat tots els seus tirs. És una Marc Molné que ara mateix està participant a la tercera ronda, una fase classificatòria que per avui ho deixaria aquí, però demà Marc Molné té encara dues rondes més per certificar la classificació per la gran final, una final a la qual hi van 6 esportistes i ara mateix el tall per l'eliminació està en 3 errades, però repetim que Marc Molné ara mateix du un 72 de 72 i li queden només 3 tirs per acabar la seva fase classificatòria en el dia d'avui. Més notícies a la prova de doble escull de rem, el gironí Aleix García juntament amb el seu company Rodrigo Conde s'ha classificat per la gran final després de quedar segon a la seva semifinal.
Ha estat una regata molt bona. Veníem de l'eliminatòria, on ja vam fer una regata molt i molt bona. Avui hem fet un pèl millor, et diria, amb sensacions molt bones, amb un bon final, ha sigut molt i molt renyida. I, doncs, bueno, a la final tenim opcions de la medalla, seguim amb opcions de la medalla d'or, i estic segur, doncs, que farem molt bona regata, i fins al final estarem lluitant. I confio que amb el treball que hem fet darrere i aquest bloc que tenim, pues, que podem lluitar a la medalla d'or i està allà.
La final se celebrarà aquest dijous, pocs minuts abans de 3:15 al matí. D'altra banda, fa pocs minuts, el lleidatà Ferran Julià ha nedat el 4x200 lliure de relleus amb el combinat espanyol. L'equip ha quedat setè a la seva sèrie i ha quedat fora de la final. En hoquei herba, la selecció espanyola masculina amb 10 catalans a la plantilla ha empatat a 3 contra França gràcies a un gol a les acaballes del partit de Pepe Conill. El català ha parlat de certa decepció als micròfons de Catalunya Informació.
Una mica de, no sé si diria, decepció o bueno, al final sortíem a pels 3 punts, però per altra banda també és un partit on et trobes 0-2 avall, 2-3 i acabes emportant-te un punt que és molt important ara mateix.
Amb aquest empat, Espanya suma una victòria, un empat i una derrota, i ara mateix és tercer de grup a falta que la resta de seleccions completin la jornada. Més olimpisme. En bàsquet masculí, la selecció espanyola, sense catalans, però amb 3 jugadors del Barça, ha guanyat a la Grècia de Giannis Antetokounmpo per 84-77. Santi Aldama, amb 19 punts, ha estat el millor del partit, mentre que per part blaugrana, Billy Hernán Gómez ha fet 11 punts, Abrines 8, i Darío Brizuela només ha jugat 3 minuts. Parla el pivot a Televisió Espanyola.
Un partido muy, muy difícil, muy complicado.
que hemos podido sacar con orgullo, con sacrificio y bueno, muy felices por el trabajo del equipo. Nos queda un partido, una final, hay que ir a por todas. Está todo muy, muy apretado, pero lo que sí que creo que nosotros vamos a darlo todo contra Canadá, su último partido. Vamos a morir en el campo porque queremos ir a París.
El mateix grup, a dos quarts de dues, ha començat l'Austràlia contra Canadà, entrenat pel badaloní Jordi Fernández, i ara mateix l'equip del badaloní està guanyant per 33-31 encara al segon quart de partit.
L'actualitat esportiva a fons.
Això pel que fa a la competició, però la notícia del matí ha estat l'ajornament de la prova de triatló masculí. La mala qualitat de l'aigua fa que els atletes no puguin nedar al Sena. Per aquest motiu, la prova masculina s'ha traslladat a demà dimecres a 3:15 del matí, després que es celebri la femenina, que començarà a les 8. Si demà no es pot fer aquesta prova, una de les opcions és anul·lar la part de natació i fer un duatló, una situació absolutament injusta, que així la confirma la triatleta catalana Anna Godoy, que així tot està convençuda que el triatló es farà.
Al final, i més a uns Jocs Olímpics, al final s'ha de fer triatló, i si no es pot fer triatló, doncs hauríem d'haver buscat una solució, no ara amb presses, i dir que es pot fer duatló. Però bé, bueno, jo estic segura que podrem nedar i poder fer el triatló, que és el nostre esport i per lo que hem entrenat.
Més coses. Ara a les dues comença l'Espanya Països Baixos d'handbol amb la catalana Cava Gassama. A les 3 de la tarda, 6 catalans a l'Espanya-Egipte de futbol. Serien 7 si Pau Cobercí no estigués sancionat. Després, nova jornada de regates 49er per Florian Trittel amb el seu company Diego Botín. I segona ronda de dobles masculí en tenis per Marcel Granollers amb Pablo Carreño. També jugarà la parella de Nadal i Alcaraz. El dia acabarà català, acabarà a les 9 del vespre amb l'Espanya-Hongria de waterpolo masculí amb 7 catalans. I bàsquet femení 3x3 Espanya-Azerbaidjan amb l'entrenadora Anna Junyer, la gran cita del dia, però serà la tarda, a 6:45, prova per equips femenins de gimnàstica artística amb la primera oportunitat de Simone Biles d'aconseguir un or olímpic a París. I acabarem aquest bloc recuperant les estadístiques de Marc Molner en el fossat olímpic de tir, perquè l'atleta de Constantí ha acabat amb un 75-75 el primer dia de fase classificatòria. Li queden dues rondes demà, té un avantatge de 3 errades perquè les 6 primeres es classifiquen per la final, però Marc Molner arriba a demà líder, l'única sense errades.